Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. D'acord, Israel i Palestina i Hamas i els Estats Units, i ha parlat aquesta matinada Joe Biden. D'acord, i de la guerra d'Ucraïna ja no en parlem perquè Israel està eclipsant Rússia. D'acord, i la investidura de Pedro Sánchez potser trigarà més del que s'esperava el PSOE. D'acord, que Sonsoles Ònega ha guanyat el Premi Planeta aquesta matinada, sí, la presentadora de televisió. D'acord, que el blaugrana Gavi ha fet el gol que ha classificat la selecció espanyola de futbol per l'Eurocopa de l'any que ve a Alemanya. D'acord, que més de 2.200 meravellosos oients ens van acompanyar a la 8a cursa de RAC1 que hi vam celebrar a Salou. D'acord, que avui fa 100 anys de la creació de Disney amb totes les nostres alegries i tots els nostres traumes. Estem d'acord amb tot. Però és que està plovent a tot Catalunya. És que han baixat les temperatures. És que ens hem de començar a abrigar. És que hem de posar el paraigua tota la setmana a la bossa. I que per fi hem entrat a la tardor i tot torna a tenir un cert sentit, encara que sigui un cert sentit només meteorològic. Són les 8 i un minut, benvinguts al món.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Vinga, va, peu a terra, que és dilluns, dilluns 16 d'octubre del 2023.
I avui fareu bé de posar el paraigua a la bossa, espera un dia de temps insegur amb ruixats, sobretot durant el matí. L'ambient es mantindrà de tardor durant tot el dia.
I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, els accessos a Barcelona van avui pràcticament col·lapsats, sobretot arran de l'accident a la Ronda de Dalt a Vallcarca en sentit sud, amb un carril tallat i 7 quilòmetres de congestió. També en sentit nord va molt embussada pràcticament des de l'Hospitalet i Esplugues i fins a la zona de l'accident, i això també afecta la Ronda Litoral cap al sud, entre els nusos de la Trinitat i del Besòs, així com els accessos des de la C58 i la C33 amb 5 quilòmetres a cada tram, o a la C31, molt més plena de l'habitual, amb més de 7 quilòmetres entre Montgat i Barcelona. Però a banda d'això, registren encara dues incidències més, una a l'A2 entre el Prat i Sant Joan d'Espí cap a Lleida amb 4 quilòmetres de cues, i una altra a l'AP7 a Mont-roig del Camp en sentit nord, encara amb només un carril obert.
Doncs bé, en aquest accident de la Ronda de Dalt que ara explicava l'Àlex, ha mort una persona i hi ha hagut dos vehicles implicats. De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. De seguida anem fins a Israel per conèixer l'última hora del conflicte a la Franja de Gaza. De moment es manté el compàs d'espera. El govern israelià acumula tropes a la frontera, però no dona l'ordre encara d'envair Gaza. Això mentre creix la pressió internacional sobre Israel perquè no ocupi la franja i alleugereixi el patiment de la població civil. Ara ho ampliem tot plegat, però abans, si encara no heu sortit de casa, és molt important que avui penseu agafar el paraigua, perquè de cop i volta arriba la tardor. Gairebé, amb això sí, amb un mes de retard, però finalment ja és aquí. Aquest matí fa fresca, pot ploure a qualsevol punt del país, cosa que pot continuar la pròxima durant tota aquesta setmana, però és que a més sembla que el cap de setmana que ve baixarien novament i més clarament les temperatures. De fet, a aquesta hora del matí plou a diversos indrets de Catalunya. Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
On plou aquesta, tan emocionada? Sí, sí. On plou aquesta hora, Mònica?
Tinc tantes ganes d'explicar-vos on plou, perquè pràcticament plou a tot el país. Ara mateix està plovent a les comarques de Tarragona, costa i prelitoral de Barcelona. També hi ha ruixats repartits pel Moianès, el Ripollès, la Garrotxa, Osona, el Berguedà i el Gironès. I, de fet, durant el matí aquests ruixats poden continuar a qualsevol punt de Catalunya. Uns ruixats que fins i tot poden ser localment intensos, especialment en punts de la costa, amb algun nucli més fort, sobretot entre Tarragona i Barcelona. De fet, hi ha avisos del Servei Meteorològic de Catalunya per acumulació de pluja i també per intensitat, especialment a l'Alt i al Baix Camp, també cap al Penedès, cap al Baix Llobregat, al Garraf, al Barcelonès, al Maresme o també al Vallès.
On plourà més al llarg del dia?
Doncs en aquesta zona, sobretot trams de la costa i del prelitoral, que és on podem tenir aquests nuclis més intensos de pluja, especialment tota la franja que agafa des del Baix Camp fins al Maresme, tots els punts sobretot de la costa i del prelitoral.
Les temperatures seran de tardor, ja, no?
Sí, 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 es mantenen baixes avui les temperatures.
temperatures baixen més respecte a les d'ahir, entre els 18 i els 22 graus al centre del dia, comparades amb les que teníem, per exemple, a finals de la setmana passada, que anaven dels 25 als 30, doncs avui més aviat al voltant dels 20 graus.
La resta de la setmana, passada per aigua?
Pinta insegura. No plourà cada dia ni a tot arreu, però sí que s'esperen alguns ruixats demà a la tarda, per exemple, a les comarques de Ponent, Pirineu, Prepirineu, també trams de la costa i del prelitoral. Dimecres, a partir de mig matí, també arribaran pluges per Ponent, que després avançaran cap a la resta, i la nit de dijous a divendres aquests ruixats podrien arribar a qualsevol punt del país. Per tant, en general, setmana insegura.
Cap de setmana amb baixada clara de temperatura, eh?
Sí, perquè entre demà i demà passat pugen una mica aquests termòmetres, però tornen a baixar a partir de dijous. Entre dijous i diumenge tindrem una baixada més forta de les temperatures, fins i tot per sota del que seria habitual a finals d'octubre, entre els 15 i els 18 de màxima, per exemple, de cara a diumenge.
No arreglarà aquesta pluja els embassaments, però si va plovent durant tota la setmana, alguna cosa arreglarem.
Clar, la tendència és bona. Sí que és veritat que ara mateix la pluja més important ha caigut arran de mar, per tant, aquí no s'ha recollit pels embassaments, però sí que la dinàmica que tenim de dies de temps més mogut ajudarà.
Aquesta nit hi ha hagut inundacions, recordem, a pobles com Calafell, al Baix Penedès. També s'ha hagut de tallar la circulació de trens durant gairebé dues hores a la R2 Sud, R13 i R14, per la gran quantitat d'aigua que hi havia a la via. El seu pas per l'estació de Cunit, de fet, és un lloc on s'ha recollit més aigua, no, Mònica?
Sí, entre Cunit i Calafell s'han recollit entre 70 i 100 litres per metre quadrat entre la nit d'ahir i la matinada d'avui. També s'han recollit, per exemple, 58 al Montmell, 36 a Vinyols i als Arcs, 32 només en mitja hora, 40 litres per metre quadrat a Badalona o 39, per exemple, a Torredembarra.
Aquest mal d'esquena que no et deixa fer esport o aquell mal de cap que et fa difícil treballar, ni aigua.
Ibudol, el primer ibuprofè bebible en stick-pack per alleujar el dolor, també en comprimits. Medicaments sense recepta, adults i nens a partir de 12 anys. Ibudol, havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
I a les 8 i 6 minuts, ara sí que entrem a Israel, la Franja de Gaza, com dèiem, tot sembla preparat per una invasió que no acaba d'arribar, un rere l'altre. S'han anat esgotant els ultimàtums que Israel havia donat a la població civil perquè fugís al nord de Gaza i es refugiés al sud, és a dir, a tocar de la frontera amb Egipte. Però, de moment, els 300.000 soldats que Israel ha mobilitzat encara no han posat ni un peu a la franja. Acabem de saber una notícia que podria alleugerir i molt la situació pels habitants de Gaza. Diversos mitjans d'Israel asseguren que tant Israel com Egipte i els Estats Units acaben d'acordar un alto al foc de 5 al sud de la franja de Gaza. I atenció perquè entraria en vigor de 5 hores, vull dir, de 5 hores al sud de la franja de Gaza. I atenció perquè entraria en vigor ara mateix, a les 9, hora israeliana, que és una hora menys aquí a Catalunya, és a dir, a les 8, fins a les 2 del migdia. És una informació que, de moment, Hamas, que recordem que és qui controla la franja, no confirma. L'alto al foc no impediria que Israel comencés la invasió al nord de Gaza, però permetria fer arribar ajuda humanitària al civil que refugien al sud. De fet, l'acord també inclouria la reobertura d'aquest pas que es diu de Rafah a la frontera entre Israel i Egipte. Això facilitaria tant l'entrada de productes i aliments bàsics com la sortida de refugiats palestins. De fet, repetim, notícia última hora, diversos mitjans d'Israel asseguren que Israel, Egipte i els Estats Units acaben d'acordar un alto al foc de 5 hores des d'ara fins a la 1 del migdia hora catalana per intentar reobrir el pas de Rafah a la frontera entre Israel i Egipte perquè puguin entrar tant productes i aliments bàsics com la sortida de refugiats palestins. De fet, les últimes hores ha crescut i molt la pressió internacional perquè el govern de Benjamin Netanyahu aturi la previsible ocupació de Gaza. L'últim alça la veu ha estat, ni més ni menys, que el president dels Estats Units, Joe Biden, el principal aliat polític i militar que té Israel. En una entrevista aquesta matinada a la CBS, Joe Biden ha reiterat el dret que té Israel a defensar-se, però ha introduït un matís importantíssim al seu discurs, importantíssim. Ha alertat el govern d'Israel que seria un greu error ocupar Gaza. És un gir diplomàtic molt clau si tenim en compte que fa només 4 dies la Casa Blanca tancava files de manera incondicional amb Israel. Ara, en canvi, posa en dubte els plans del president d'Israel, Benjamin Netanyahu.
Donaria suport a una ocupació de Gaza per part d'Israel?
Crec que seria un gran error. El que passa a Gaza és que Hamas no representa tots els palestins i crec que seria un error per part d'Israel ocupar Gaza.
Joe Biden també alerta que una gran ofensiva terrestre deixaria al seu pas centenars de milers de civils morts i reclama fer tot el possible per preservar les vides de la ciutadania que siguin innocents. El president nord-americà recorda que l'objectiu és Hamas.
Do you believe that Hamas must be eliminated?
Creus que s'ha d'eliminar totalment Hamas?
Yes, I do.
Sí, crec que sí. Però hi ha d'haver una autoritat palestina, un camí cap a un estat palestí.
To a Palestinian state.
Els advertiments del president nord-americà s'assumen als de la Unió Europea, que els últims dies també ha reconegut el dret d'Israel a defensar-se, però li ha exigit, en canvi, que ho faci respectant la legalitat internacional. És una pressió creixent que, de moment, sembla que està fent el seu efecte perquè el govern israelià encara, repeteixo, no ha donat l'ordre d'invasió. Al llarg d'aquest cap de setmana, Tel Aviv havia fixat 3 ultimàtums a la població de Gaza perquè abandonés el nord de la franja, però sempre ha acabat ajornant l'atac terrestre amb excuses diverses com la mala visibilitat dels objectius a batre o la falta de preparació estratègica. Ara bé, malgrat els dubtes d'Israel, l'ONU calcula que més d'un milió de palestins han fugit de casa, un milió, han fugit d'aquest lloc intentant salvar la vida. El problema és que les fronteres de Gaza estan absolutament bloquejades i, per tant, els civils hi estan atrapats. Els Estats Units intenten obrir una via per facilitar l'evacuació de civils i l'entrada d'ajuda humanitària. El secretari d'Estat nord-americà, Antony Blinken, va pactar ahir amb el govern d'Egipte que reobrirà el pas de Rafah al sud de Gaza a la frontera amb Egipte. Però recordem que ara, el que comentàvem aquesta última hora, és que, repeteixo, hi ha aquest acord perquè hi hagi aquest corredor d'ajuda humanitària pel pas de Rafah. Mentrestant, cada hora que passa, la situació a la franja és una mica més desesperada i les Nacions Unides ja parlen d'una crisi humanitària galopant. L'Organització Mundial de la Salut hi afegeix que aquests ultimàtums són una sentència de mort per als ferits o per les persones que tenen dificultats de mobilitat perquè no poden desplaçar-se. Els hospitals de la franja adverteixen que estan al límit, col·lapsats, que els queda combustible per poques hores i que fins i tot estan guardant cadàvers en camions de venda de gelats perquè els dipòsits estan plens a vessar. Segons l'últim balanç oficial, tenim gairebé 2.700 palestins morts, prop de 10.000 ferits i un miler de desapareguts entre la runa dels edificis esfondrats. El bàndol d'Israel, el nombre de morts arran de l'ofensiva de Hamas de fa 10 dies, ha deixat ja 1.400 morts i 150 persones segrestades. Però són només xifres provisionals, perquè els bombardejos contra la franja no s'aturen i deixen noves víctimes constantment. Hamas hi respon amb llançaments puntuals de míssils i drons suïcides contra Israel. Sapiguem quina és l'última hora. Anem cap a la zona de conflicte. Allà tenim el corresponsal de RAC1 enviat especial a la zona, Sal Emergi. Sal, endavant.
Segons dues fonts d'Egipte, citades per Reuters fa uns minuts, començaria aquest matí una treva humanitària de 5 hores al sud de la franja de Gaza, però encara no s'ha confirmat per Israel de forma oficial. Hamas ha dit que no sap d'aquest acord. I això coincideix, evidentment, amb la prevista reobertura avui al pas fronterer d'Egipte de Rafah per permetre la sortida d'estrangers de Gaza i l'entrada de l'ajuda humanitària. El líder de Hamas, Ismail Haniyeh, diu que els palestins no fugiran i no aniran a Egipte. Tot això 10 dies després de patir Israel un atac sense precedents i fa ara mateix el que és segurament l'ofensiva sense precedents a la franja de Gaza controlada per Hamas i sota constants bombardejos. Aquesta nit ha sigut una de les pitjors dels habitants de Gaza. Israel augmenta la pressió aèria també com a preparatiu per l'ofensiva per terra. L'objectiu, diu Israel, és eliminar qualsevol infraestructura de Hamas, fer un canvi radical a la relació amb Gaza i l'alliberament dels 155 hostatges.
Doncs bé, com dèiem, davant d'aquesta situació la comunitat internacional no es queda de braços plegats, demana contenció a Israel i busca la manera d'obrir corredors humanitaris. Després de trobar-se ahir amb el president d'Egipte, avui Antony Blinken, el secretari d'Estat nord-americà, es tornarà a reunir amb Benjamin Netanyahu a Israel. La CNN apunta que aquesta trobada podria ser l'avançala d'una cimera d'alt nivell entre Netanyahu i Joe Biden, que estudia viatjar a Israel a finals de la setmana que ve. Corresponsal de RAC1 a Washington, Javier de la Sotilla.
Des de l'ultimàtum d'Israel perquè la població civil evacui al nord de Gaza i després de la condemna de la comunitat internacional, Washington ha començat a posar matisos en el seu suport a Tel Aviv. El compromís segueix ferm, però la Casa Blanca demana al govern de Netanyahu que redueixi les víctimes civils, que permeti l'entrada de subministres i que no suposi obrir un corredor humanitari.
Israel has the right Israel té el dret i l'obligació de defensar-se a si mateix davant d'aquests atacs de Hamas, però com ha dit el president Biden, la manera en què ho fa també importa. Ha de fer-ho d'acord amb els valors compartits que tenim per la vida i la dignitat humanes. Ha de prendre totes les precaucions possibles per evitar ferir civils.
Són les paraules del cap de la diplomàcia nord-americana Antony Blinken després de la reunió amb el president egipci Abdel Fattah. El bloqueig que manté Israel a Gaza només deixa una sortida per als civils, la frontera sud amb Egipte per la ciutat de Rafah. I Blinken va aconseguir ahir el compromís del Cairo, que està disposat a obrir la frontera perquè surtin civils i entrin convois amb ajuda humanitària. Però Israel, que segueix bombardejant la zona, no ho veu gens clar. Tem que amb els subministres d'aigua, menjar i medicaments també hi entrin armes per a Hamas. Avui Blinken té previst viatjar a Tel Aviv, on es reunirà amb Netanyahu per segon cop en una setmana. Després de Blinken, el següent a visitar a Tel Aviv podria ser el mateix Joe Biden.
També la Unió Europea demana prudència a Israel. Els 27 han emès un comunicat en què reiteren el dret a la legítima defensa d'Israel, però li reclamen que garanteixi la seguretat de la població civil de Palestina. És una posició clara que corregeix el discurs erràtic que té Europa, que va amagar amb retirar l'ajuda humanitària a Palestina i que els últims dies havia llançat missatges molt contradictoris. L'alt representant de la diplomàcia europea, Josep Borrell, demanava contenció a Israel, però en paral·lel la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, visitava el país i li oferia el seu suport incondicional sense cap matís. Tot plegat ha obligat els 27 a posar ordre i fixar una posició conjunta. Corresponsal de RAC1 a Brussel·les, Lluís Tovar.
Després de la pluja de crítiques a Ursula von der Leyen pel seu viatge de divendres a Israel i pel seu lideratge en una qüestió, la política exterior, que la Comissió Europea no té competències, els 27 líders europeus van signar un manifest conjunt on demanen mesura a Israel. El text condemna els atacs de Hamas, li reconeix el dret a defensar-se, però afegeix un matís que no havíem sentit a parlar en boca de von der Leyen fins al passat dissabte, i és la necessitat de protegir la població civil i garantir l'ajuda humanitària a la franja de Gaza. A més, el president del Consell Europeu, Charles Michel, va advertir ahir de les conseqüències que el conflicte pot tenir per Europa.
No hi ha cap justificació al terror. Israel té dret a defensar-se complint amb el dret humanitari internacional. Aquest conflicte podria tenir múltiples conseqüències pels europeus i ho hem d'evitar. Pot incrementar el risc de tensió entre comunitats religioses i hi ha un risc enorme de migracions de gent que abandoni els seus països.
Michel ho va dir 24 hores abans d'una cimera telemàtica de caps d'estat i de govern europeus per reafirmar una única posició oficial de la Unió Europea en un conflicte que genera molts matisos a moltes capitals.
De tot plegat, escoltem ara el comentari que hi posen dos col·laboradors del món RAC1. Primer és de la sotsdirectora de l'ARA, Carla Torró.
Què serà de nosaltres? És la pregunta profundament dolorosa que el Fayet Telemare, que és de Gaza, li va enviar en una nota de veu a la periodista de l'ARA, Cristina Mas. Ni l'apartheid ni la violència que Israel comet contra els palestins justifica els atacs de Hamas, ni els atacs de Hamas justifiquen la barbària que Israel està cometent contra els civils de Gaza. Però dit això, sí que és important fer-se diferents preguntes per mirar d'entendre el que passa. Per què Hamas té el suport que té dins de Palestina? Això ens porta de manera inevitable a parlar d'una població que fa desenes d'anys que pateix violència. Per què utilitzem termes diferents quan parlem d'Ucraïna que de Gaza? I això ens porta a qüestionar-nos a nosaltres si ens importen el mateix totes les vides. I el més important, i més igual que sembli naïf, per què és tan impossible que algú parli de pau? Impressiona aquests dies veure el nivell de deshumanització, no? Com es parla de rasar Gaza, de no deixar-hi ningú, i això passa sovint en els conflictes, que hi ha la temptació de voler imposar-se a l'adversari, sense entendre que Israel no podrà sentir-se segur fins que l'horitzó dels palestins vagi més enllà de viure en l'apartheid.
Gràcies, Carla. I el segon comentari el signa la periodista col·laboradora del món RAC1, Carme Colomina.
Si la invasió russa d'Ucraïna va cimentar una unitat en la política exterior europea que ha trigat més d'un any a ensenyar les esquerdes, l'escalada de la violència entre Hamas i Israel ha necessitat només uns dies per deixar en evidència la fragilitat geopolítica de la Unió. Ursula von der Leyen va confondre el lideratge amb la unilateralitat i va voler fer passar la seva visió del món per la dels 27. Diplomàtics i funcionaris europeus reconeixen que la presidenta de la Comissió es va extralimitar amb el seu suport sense reserves a Israel. No és només que la diplomàcia europea estigui feta de contradiccions. La política exterior dels 27 es continua fent des dels estats a partir de conjugar els interessos industrials d'Alemanya i l'agenda de Macron, com em deia fa temps un alt càrrec ministerial. La UE, avui, és un actor de segona fila més en l'entramat diplomàtic que ha fracassat a la regió. Fa temps un expert resumia la divisió de papers en el conflicte palestí amb un lacònic: els Estats Units decideixen, el Banc Mundial lidera, la UE paga i l'ONU alimenta la població. Tots ells han estat els músics de l'orquestra que ha acompanyat la deriva repressora i expansionista de Netanyahu, el descrèdit i la corrupció del lideratge polític palestí i la bomba de rellotgeria en què es va convertir l'OFEC a Gaza.
Gràcies, Carme. Doncs bé, malgrat les crides a la calma de la comunitat internacional, la guerra oberta entre Israel i Hamas amenaça d'expandir-se també a altres països del Pròxim Orient, Tel Aviv té ara mateix diversos fronts oberts i l'escalada de la tensió és evident. Tots els focus se situen sobre Gaza, però hi ha una altra frontera molt calenta a hores d'ara, la del nord, el Líban. Ho reconeixia el mateix president israelià.
El govern israelià posa tota la pressió sobre Gaza, però al mateix temps no treu l'ull del que passa al nord del país, a la frontera amb el Líban. Allà la tensió sense sortir encara de mare no para de comentar i estem que esclati una guerra regional potencialment més perillosa que la que hi ha en marxa a la franja.
Hamas.
A les últimes hores, Israel ha denunciat que les milícies xiïtes de Hezbollah, finançades per l'Iran, els ha atacat amb una desena de coets enviats des del territori del Líban. L'ofensiva hauria deixat com a mínim un mort i un dels míssils hauria caigut a la base de les Nacions Unides de la zona que comanda un general espanyol. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha parlat telefònicament amb el general espanyol que dirigeix aquesta caserna i ha confirmat que no hi ha ni ferits ni morts perquè en el moment de l'atac estaven tots els refugis. Aquests atacs demostren el risc que en qualsevol moment Hezbollah intervingui al conflicte i el converteixi en una guerra a gran escala. Aquesta milícia pro-iraniana disposa d'un dels arsenals dels coets més importants del Pròxim Orient amb més de, atenció, 150.000 projectils, molts més que els que té Hamas. De fet, aquest cap de setmana, el govern de l'Iran ha mantingut contactes amb els líders de Hezbollah i de Hamas i ha llançat un avís a navegants. No es quedarà de braços plegats si Israel s'accedeix a Gaza. Tot plegat mentre Israel encara es pregunten què va fallar perquè Hamas penetrés a 10 dies el seu territori i assassinés més de 1.000 civils. A les últimes hores hem conegut alguns detalls de com es va preparar aquest atac sorpresa. Els documents que portaven a sobre alguns milicians durant la incursió davant la incursió demostren que no va ser una ràtzia improvisada, sinó que estava meticulosament planificat. De fet, alguns papers daten de l'any passat. Això vol dir que Hamas va planificar aquesta operació un any i que la va saber mantenir en secret, tot i que Israel té un dels millors serveis d'intel·ligència del món. El grup islamista tenia informació detallada dels punts de defensa d'Israel que custodien la frontera. És una tanca de 60 quilòmetres de llarg i 6 metres d'alçada. Els guerrillers van obrir forats a la matinada amb excavadores i explosius i un grup del cos militar de Hamas es va dirigir cap a la base des d'on Israel gestiona la vigilància a tot el perímetre. Van obrir l'entrada amb explosius, van matar a 13 soldats i els comandaments que hi havia i van destrossar els ordinadors que centralitzaven la informació de la tanca. Tot mentre diversos drons llançaven explosius sobre les torres de vigilància i deixaven l'exèrcit d'Israel sec, sense càmeres ni vies de comunicació per saber què passava i coordinar la defensa. Tot seguit, uns 2.000 milicians, segons càlcul de l'exèrcit hebreu, van entrar dins de territori israelià armats fins a les dents amb motos, furgonetes i ala deltes. Déu-n'hi-do. En poques hores, els milicians van controlar 8 bases militars, 15 poblacions que l'exèrcit hebreu no va poder recuperar completament fins al cap de 4 dies. Doncs bé, acabem de saber que Israel acaba d'anunciar un pla per evacuar els habitants de la zona d'Israel que limita amb el Líban i el reallotjarà en hotels i hostals. És el símptoma més clar que la situació en aquesta zona s'està complicant i molt. No en va, els intercanvis de projectils en aquesta regió ja han deixat com a mínim 5 morts. Repeteixo, Israel anuncia un pla per evacuar els habitants de la zona d'Israel que limita amb el Líban i que el reallotjarà en hotels i en hostals. Mentrestant, tot això està passant a Israel. A Barcelona, mig miler de persones es van manifestar ahir per mostrar el seu suport a Israel. Les entitats convocants van demanar l'alliberament dels hostatges de Hamas i van homenatjar les víctimes enmig d'un fort desplegament policial. Entre els manifestants hi havia el regidor del PP a Barcelona, Daniel Cirera. Això el mateix dia que a Madrid gairebé 10.000 persones van sortir al carrer per fer costat al poble palestí. La manifestació va sortir de Totxa i va anar fins a la Puerta del Sol amb crits de Palestina Libertat. Hi van assistir líders de Podem i de Más País, entre els quals la ministra Ione Belarra, el diputat de Sumar Íñigo Rejón o la portaveu de Podem Isa Serra. Per cert, que el conflicte continua acumulant reaccions al món de l'esport. Sense anar més lluny ahir, l'Arxanxa es va endur un seguidor de l'Eibar que portava una pancarta a suport al poble palestí. Però també va ser molt sonada la picabaralla a Twitter entre Karim Benzema, l'exdavanter del Real Madrid, i l'exporter israelià del Mallorca, Dudu Awate. En una piulada, Benzema es va solidaritzar amb els habitants de Gaza, víctimes dels bombardejos, i Awate li va respondre dient-li fill de puta en 5 idiomes diferents, entre els quals l'hebreu. En fi, que la guerra a les 8:24 minuts al Pròxim Orient també té conseqüències econòmiques mundials. Per exemple, ha impulsat a l'alça el mercat energètic des que es va reactivar el conflicte dissabte de la setmana passada, és a dir, fa 10 dies. El preu de la llum al mercat majorista espanyol s'ha encarit més d'un 40% i ja és el més alt des del mes de març. El motiu és que s'ha disparat el preu del gas natural, que és fonamental per generar electricitat a Espanya. Pel que fa a les relacions comercials de Catalunya amb Israel, el govern català assegura que, de moment, les empreses que tenen negocis amb Israel, empreses catalanes, poden treballar més o menys amb normalitat. Les exportacions d'empreses del país cap a Tel Aviv s'han doblat, recordem, els últims 10 anys, l'última dècada. Segons la Generalitat, van arribar als 700 milions d'euros l'any passat. Montse Martí.
El govern monitoritza a través d'Acció els canvis que hi pot haver, sobretot a nivell de mobilitat. La directora de Negoci Internacional d'Acció, Cristina Serradell, explica a RAC1 que estan rebent consultes i fent recomanacions i, de moment, el trànsit als ports i aeroports, diu, es manté, tot i que algunes aerolínies han cancel·lat vols.
De moment, tots els operadors logístics ens diuen que els ports, que l'activitat no es veu afectada. Només hi ha un port que la majoria de navilieres estan habitant, que és el port d'Ashdod, perquè és el més proper, no?, a la franja de Gaza, i sí que està bombardejat. A nivell d'aeroports i de magatzems als aeroports i tal, també està continuant l'activitat.
Tot i que les exportacions catalanes a Israel s'han doblat en els darrers 10 anys i l'any passat van créixer un 23%, representen només el 0,7% de les exportacions catalanes. Les importacions catalanes d'Israel van arribar als 269 milions d'euros l'any passat. Catalunya compra a Israel principalment productes químics, plàstics i maquinària, i ven vehicles, plàstics i aparells i materials elèctrics. Amb la franja de Gaza no hi ha activitat.
4 minuts i 8:45, novetats en el cas Pegasus. El diari Opunesa publica avui que el jutge ha imputat l'exdirectora del CNI, Paz Esteban, per l'espionatge al president de la Generalitat, Pere Aragonès. Segons el jutge, es podria enfrontar diversos delictes de revelació de secrets i contra els drets fonamentals si es confirma que el CNI va entrar de manera no autoritzada al telèfon mòbil del president de la Generalitat i va interceptar-ne els missatges il·legalment. El magistrat també demana al Tribunal Suprem si va avalar l'ús del programari espia i al Tribunal de Comptes que justifiqui si el CNI va pagar per Pegasus o per algun altre sistema d'espionatge. A més, reclama l'empresa propietària de Pegasus que li aporti la informació que li requereix. Aquest podria ser un pas rellevant perquè Paz Esteban és el primer càrrec d'intel·ligència investigat per l'espionatge en Pegasus. Fins ara, cap dels 6 jutges que estava estudiant el cas havia fet el pas d'imputar cap membre del CNI. Ara el jutge ha admès a tràmit la querella de Pere Aragonès, que va demanar que s'investigués a fons l'espionatge polític que va patir i la farà comparèixer el 13 de desembre als jutjats. Recordem que Paz Esteban va admetre a la Comissió de Secrets Oficials del Congrés dels Diputats que el president Aragonès havia estat un dels 18 independentistes infiltrats en Pegasus. Ara bé, va assegurar que sempre van fer-ho amb l'autorització del Tribunal Suprem. La infracció del telèfon a Pere Aragonès es va produir el gener del 2020 quan era vicepresident del govern que presidia Quim Torra. 8:27, creix el nombre de dones que denuncien haver patit assetjament a través del telèfon mòbil en llocs públics. El periòdico recull avui el testimoni de diverses dones. D'una banda, algunes denuncien el que els ha passat en hospitals, asseguren que després que les cridessin en veu alta, amb noms i cognoms, a la consulta al metge, van rebre sol·licituds de missatges a Instagram que volien contactar amb elles. Per això, una de les víctimes va denunciar la situació al Departament de Salut i des de Salut li van respondre que estan treballant ja en un sistema informàtic que permeti no haver de cridar les persones pel nom i cognom i que d'aquesta manera no quedin públicament exposades. L'altra situació més freqüent està passant al metro. Moltes dones denuncien haver rebut fotografies d'homes desconeguts a través de Bluetooth o AirDrop, aquest sistema dels iPhones, per compartir arxius sense necessitat de tenir el receptor als seus contactes. A les denunciants els arriba una notificació d'algú que és a prop seu que els vol enviar un arxiu i quan ho obren és una foto de contingut sexual. El periòdico aporta una altra dada i és que els missatges de contingut sexual també arriben a través de LinkedIn, que és aquesta xarxa social centrada en el món laboral. 9 de cada 10 dones diu que ha rebut missatges no apropiats com a mínim una vegada. D'aquests, un de cada 3 són proposicions sexuals. Per tot plegat, un estudi del govern d'Espanya revela que 8 de cada 10 dones creu que l'assetjament a internet està molt estès. I els Mossos treuen pit de l'operatiu policial d'aquest cap de setmana a la Festa Major de Sant Feliu de Llobregat. Això malgrat que una baralla a la matinada de dissabte a diumenge va acabar amb un ferit hospitalitzat i amb destrosses a una botiga i a diversos vehicles. Tot i això, els aldarulls no van ser ni de bon tros tan greus com els de les festes de Molins de Rei, ja que els Mossos van reforçar la seguretat amb més agents antiavalots. Són aquests agents els que van dissoldre la batussa ràpidament i van evitar que anés a més. Ara el cos dels Mossos treballa per identificar els autors d'aquests aldarulls, ja tenen algunes pistes de qui hauria al darrere i, de fet, ahir RAC1 ja us va avançar que els joves formarien part del mateix grupuscle que fa 15 dies va provocar també els aldarulls a la festa major de Molins de Rei. Són 8:45. Un informe d'un despatx de criminòlegs espanyol qüestiona que Daniel Sancho actués a premeditació a l'assassinat del cirurgià Edwin Arrieta a Tailàndia. El motiu que donen és que el ganivet i la serra que hauria utilitzat per esquarterar-los els feia servir com a xef. Eh? Segons llegim a El Mundo, el document ha analitzat els elements que va comprar Daniel Sancho i conclou que aquests articles tenen una àmplia aplicació en la cuina tailandesa. És a dir, argumenten que l'autor confès del crim hauria comprat el ganivet, les bosses de brossa, la serra i els guants en què va matar Arrieta presumptament, no pas per assassinar-lo premeditadament, sinó per cuinar durant la seva estada a l'illa de Kompangan. Aquesta teoria seria cabdal per fer canviar d'opinió la policia de Tailàndia, perquè l'acusació amb la que arriba el judici decidirà el futur penitenciari de l'acusat espanyol. I el que dèiem abans, Sonsoles Onega guanya el Premi Planeta 2023.
Sonsoles Onega, ganadora del Premi Planeta de Novela 2023 con la obra Las Hijas de la Criada.
La periodista i presentadora de televisió s'ha endut el guardó amb la novel·la La vida de les criades, sobre una família d'empresaris de Galícia, la família Valdés, i que posa en valor el paper de les dones. El premi que ha guanyat Sonsoles Onega és el més generós, recordant del món literàriament parlant, està dotat amb 1 milió d'euros. El lliurament es va fer a la nit en una gala al Museu Nacional d'Art de Catalunya. L'altra notícia és el finalista, però bàsicament, més que el finalista, perquè poca gent el coneix, Alfonso Goizueta, és l'edat. Té tot just 23 anys, 23, i va publicar la seva primera novel·la amb només 17 anys. Va seguir la gala dels Premis Planeta l'Anna Salvador.
La novel·la de la periodista explica la història de tres generacions de dones que van aconseguir crear un imperi fent conserves. Una família, però, molt marcada per un gran secret. Així ho avançava ahir Onega, després de rebre el premi.
Esa venganza cruel de la que hablo es un intercambio de niñas en una cuna en la noche posterior al parto de la señora y al parto de la criada, que se ocurren la misma noche. Tanto la señora como la criada están embarazadas del señor Valdés. Y la criada vengará ese embarazo con el intercambio de las niñas.
I l'obra finalista és La sangre del padre, del jove madrileny Alfonso Goizueta. Té només 23 anys. A la novel·la repassa la vida d'Alexandre el Gran, centrant-se en la seva part més personal.
Y lo que hace esta novela es escarbar un poco en quién era el ser humano que había detrás de todo ello, ¿no? Quién era el ser humano que sufría, que amaba, que dudaba, que tenía miedo, que tenía ansias de volar, que no le dejaban.
Les dues novel·les arribaran a les llibreries el 8 de novembre.
I, per cert, que avui es publica una obra inèdita de Manuel Vázquez Montalbán. Es titula Los papeles de Edmundsen, i la van descobrir als arxivers fa poc per casualitat mentre remenaven els documents del fons Manuel Vázquez Montalbán de la Biblioteca de Barcelona. Els editors creuen que podria ser la primera obra de Vázquez Montalbán perquè la va escriure a principis dels anys 60. Edmundsen, que és el protagonista de la novel·la, està inspirat en el mateix Manuel Vázquez Montalbán, per això l'obra dona a conèixer episodis desconeguts de la vida de l'escriptor. Aquesta novel·la inèdita l'ha editat Navona, i a l'edició d'audiollibre li posa la veu al gran Josep Maria Pou, l'actor. Demà en parlarem d'aquesta novel·la, de la novel·la de Manuel Vázquez Montalbán inèdita, Los papeles d'Edmundsen, aquí al món a RAC1. El dia, avui, que Disney fa 100 anys. Va ser el 16 d'octubre de l'any 1923 quan es va fundar els famosos estudis de Hollywood, on han sortit pel·lícules que han marcat la infància de moltes generacions, des de Blancaneus, Peter Pan, Winnie the Pooh, passant per la Sireneta, la Bella i la Bèstia, el Rei Lleó, arribant fins a Lilo i Stitch, Frozen, Encanto, són centenars de personatges recordats, icònics, que ara l'empresa Disney ha reunit en un mateix curtmetratge per celebrar la seva llarga història. Es titula Once Upon a Studio, és a dir, hi havia una vegada un estudi i el protagonitzen més de 500 personatges de Disney, començant, evidentment, per Mickey Mouse i Minnie Mouse.
Oh, boy! Come on, Minnie! This is it!
Aquest curtmetratge s'ha estrenat aquesta matinada a la cadena nord-americana ABC, però la previsió és que estigui disponible a Disney Plus a les pròximes hores. Avui al Món a RAC1 celebrarem aquests 100 anys de Disney i ho faran recordant, com va fer l'altre dia el Versió, les escenes que més ens han traumatitzat de les seves pel·lícules. Ho farem amb el crític Jaume Ripoll i amb en Jordi Ramos, que és fan absolut de Disney, però també volem que vosaltres hi digueu la vostra i per això us preguntem: quina és l'escena d'una pel·lícula, qualsevol pel·lícula, qualsevol, o d'una sèrie de dibuixos animats que us ha traumatitzat més? De Disney o de qualsevol pel·lícula o sèrie d'animació? Hi ha hagut algun moment que us hagi traumatitzat o que hagueu dit, quin horror això? Envieu-nos missatges i notes de veu al WhatsApp del programa, al WhatsApp del Món a RAC1, que és el 669-1010-10, 669-1010-10, al WhatsApp del Món a RAC1, o a través de Twitter, responent a la piulada que trobareu al perfil del Món a RAC1, amb l'etiqueta TraumasRAC1, per recordar els pitjors moments, els més traumàtics de Disney o de qualsevol altra pel·lícula que no fa falta que sigui de Disney. 8:35 minuts, d'aquí un moment anirem a la R3, parlarem de la vacuna del Covid, parlarem d'una nova... Vaja, que hi ha més gossos que nens a Catalunya en aquests moments, parlarem de Letizia Sabater i, evidentment, de la cursa de RAC1.
Veure el món com Van Gogh, endinsar-se a la vida de Janis Joplin o conèixer millor Rosa Montero des del sofà. Connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. La cultura que t'espera. CaixaForum Plus. Fundació La Caixa.
A nosaltres també ens sembla que estudiar teoria durant anys és perdre el temps. Per això, i perquè volem que estiguis realment preparat pel món actual, et donem les eines que necessites per submergir-te al sector tecnològic en només 5 mesos i des d'on tu vulguis. Núcleo Digital School. El teu futur comença aquí.
Visita núcleo.school.
Aquesta gent que fa escapadetes a Nova York i Bora Bora, que no posa la rentadora a les 2 de la matinada, lamentablement també pot tenir un Volkswagen per la meitat de la quota. Però bé, igual que tu, condueix un Volkswagen i paga la meitat de la quota durant 6 mesos amb MyRenting de Volkswagen Renting. Consulta les condicions a volkswagen.es. Oferta vàlida fins al 31 d'octubre.
Volkswagen.
Vols prevenir que les teves factures vinguin impagades? Per a Pimes, Pay Pimes. Vols recuperar els teus deutes? Per a Pimes, Pay Pimes. Recorda, per a Pimes, Pay Pimes. Truca al 93-737-6280.
T'hi has fixat en la gent rica? Ens referim a aquesta gent rica en sobretaules, en raig de sol, en llibres, en capvespres. Rica en temps lliure, en improvisar, en deixar-se portar. Rica, molt rica en rialles, en converses, en tranquil·litat. Cada divendres pots guanyar fins a 6 milions d'euros amb el cuponazo de l'11. Cuponazo de l'11. Sigues ric en vida.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Saps que la gama 100% elèctrica de furgonetes Mercedes-Benz ja està completa?
Cert això?
Sí, Evito, Sprinter i la nova E-Citan.
Genial!
I tant, furgonetes tecnològiques i fiables. Estalvies en combustible i tens els 4 primers manteniments inclosos. Aprofita ara les condicions especials per a instal·lar el teu carregador. Informa't en els concessionaris Mercedes-Benz Autolica Industriales, MB Motors i Autolica Tarragona.
Vol registrar la jornada laboral? Tainet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. Tainet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
A CESTE tenim la peça que la teva pime necessita per créixer. Assegura el cobrament de les factures amb Pòliza Fàcil, l'assegurança de crèdit més àgil, sense paperassa ni gestions administratives i amb un preu ajustat a la facturació. Pòliza Fàcil t'ajuda a construir la teva pime sobre segur. Calcula el preu a CESTE.es. CESTE, seguros de tu éxito.
Marta, et veig estressada.
És que en Marc ha començat el curs suspenent matemàtiques. Ja no sé com ajudar-lo.
Em passava igual amb la Marina, fins que ens van parlar de Profe.com. S'encarreguen de tot. Ara entén les matemàtiques i no para de millorar les seves notes.
Profe.com? Classes particulars online? No sé.
Fes-me cas. Prova-ho, que us encantarà. Els profes són genials. Fan un seguiment personalitzat i s'adapten als teus horaris. I la Marina sembla una altra.
M'agrada. On puc aconseguir la classe gratuïta?
A Profe.com.
Profe.com. Aprenem junts.
Que no m'atreveixo a dir-ho? Mira si m'atreveixo. Provant.
Sabies que la poma és la fruita més completa, fresca i fàcil de menjar? És l'esnac perfecte i, a més, és boníssima. Si menges poma, fas esport, descanses i t'hidrates bé, t'ho dic jo. Deixa de cuidar-te com et cuides i cuida't com et cuida una poma. Campanya finançada per la Unió Europea.
La salut és indispensable a les nostres vides. Una bona salut bucal es reflecteix en la salut general. Per això el primer pas és la prevenció amb Vitis. Perquè la teva boca és única. Protegeix-la i cuida-la amb la gamma de raspalls, pastes i col·lutoris amb CPC de Vitis. De venda a farmàcies i parafarmàcies. Vitis, més que una boca, és salut.
Benvinguts a les 9 del matí. Continuem els apunts aquí al món a RAC1. Avui, de parlar d'altres temes del dia, hi ha una investidura i teòricament el compte enrere de Pedro Sánchez no s'atura. Falta poc més d'un mes perquè s'acabi el termini, però les negociacions entre el PSOE i els partits independentistes continuen aparentment encallades. Aquesta setmana s'haurien d'intensificar les converses, però el referèndum va a camí de convertir-se en una patata calenta. Avui al migdia el president aragonès proposarà les seves condicions per celebrar-lo. És el que ell ha anomenat l'acord de claredat. D'aquí a poca estona, a les 9, es reunirà amb el comitè d'experts a qui havia encarregat estudiar quines opcions té el govern perquè la ciutadania hi digui la seva en una consulta. Finalment, l'informe dels experts proposa fins a 5 tipus diferents de referèndums per intentar resoldre aquest conflicte. Informa Adrià Santasusagna.
Dels 5 referèndums que proposen, n'hi ha 2 que passen perquè voti tot Catalunya, 2 en què voti tot Espanya i un que votin per separat, espanyols i catalans. Els experts proposen que els catalans votessin l'inici d'un procés de reforma constitucional que acabés a la independència de Catalunya o bé en un nou estatus per Catalunya. Aquest seria el primer referèndum. El segon també votarien els catalans sobre un acord polític al que prèviament s'hagués arribat amb Espanya. Pel que fa als referèndums en què vota tot l'estat espanyol, seria votar exactament el mateix que explicàvem, però tot Espanya. I la cinquena via és un doble referèndum per veure què opinen els espanyols i què els catalans, una proposta que els mateixos experts consideren inusual i que portaria més problemes que solucions. Amb aquestes vies damunt la taula, Pere Aragonès es reuneix aquest matí amb els experts perquè li donin l'informe, compareixerà el coordinador del dictamen Marc Sant Jaume i després el president reunirà el Consell Executiu. Quan acabi, cap a la una, farà una declaració per anunciar quina via tria. Tot apunta que serà un dels 2 referèndums en què hi voten només els catalans.
Aragonès ja va participar ahir en els actes per commemorar el 83è aniversari de l'afusellament del president Companys. Aragonès va reclamar al govern espanyol una declaració institucional que restauri la figura de l'expresident de la Generalitat Republicana.
Reclamem al govern de l'Estat que reconegui la injustícia del seu processament, que posi de manifest la il·legitimitat de l'òrgan que el va jutjar i que declari expressament la nul·litat de la seva sentència.
De fet, les ofrenes florals al president afusellat pel franquisme es van convertir en un formiguer de converses al voltant de les negociacions per la investidura. La presidenta de Junts per Catalunya, Laura Borràs, és qui va encapçalar la delegació del partit a l'acte i va aprofitar-hi per dir-li la seva sobre aquesta investidura. Laura Borràs alerta al PSOE que Junts no renunciarà ni a la independència ni a la unilateralitat.
Mirem als ulls aquest estat, que és l'hereu del que va afusellar el president Companys, i li diem que no ens rendim. Que no renunciarem ni a la unilateralitat ni a cap dels recursos legítims que tinguem per avançar cap a la nostra llibertat.
En canvi, el líder socialista Salvador Illa recorda als partits independentistes que investir Pedro Sánchez és l'única manera d'evitar un govern de l'ultradreta.
La mayoría de ciudadanos y catalanes pues saben que lo que hay que hacer es dialogar y cada vez la mayoría de la sociedad catalana y española desconfía de aquellos que viven de cronificar el conflicto. La mayoría de la ciudadanía catalana y española pide es que se trabaje para 4 años más de políticas útiles. Y en esto estamos los socialistas, ¿no?
El diputat dels Comuns, Gerardo Pisarello, va encara més enllà i assegura que investir Pedro Sánchez és la manera d'evitar el retorn de les dretes que van afusellar Companys.
Segurament la millor manera de retre homenatge avui a Lluís Companys és assolir una investidura amb uns mínims democràtics, amb uns mínims antifeixista, que eviti el retorn de les dretes exaltades que en el passat el van matar i que encara avui el calumnien.
Com afecta, mentrestant, la negociació per la investidura de Pedro Sánchez a les expectatives electorals dels partits catalans? És una pregunta que avui respon Crònica Global. El Digital publica una enquesta d'electomania que pronostica com quedaria el Parlament si avui hi hagués eleccions a Catalunya i preveu que l'independentisme perdria la majoria absoluta. De fet, segons aquest sondeig, el PSC tornaria a guanyar les eleccions i milloraria resultats. Passaria de 33 a 36 diputats. Junts en perdria un, però seria la segona força, en 31 diputats. En sortiria més malparat és Esquerra Republicana, que perdria fins a 5 escons més i es quedaria en 28. La quarta força, atenció, a Catalunya seria Vox, amb 12 diputats, un més que ara. Després vindria el PP, amb 11, 8 més que ara. Un augment espectacular del PP. Els comuns, un més, 9. I la CUP, un menys, 8. Els independentistes, doncs, es quedarien a un diputat de la majoria absoluta. Mentrestant, a Madrid, el PP continua esprement la reunió de divendres entre Sánchez i la portaveu de Bildu al Congrés, Maite Izpurua. El coordinador general dels populars, Elías Bendodo, defineix la conversa com una traïció als espanyols que perseguirà Pedro Sánchez la resta de la seva vida. Així, ras i curt. Però el PSOE fa com si sentís ploure, inicia la setmana amb la intenció de prémer l'accelerador de les negociacions per la investidura. Des de Madrid, Roger Perciba.
Sí, tot i que el viatge de Pedro Sánchez avui a Albània ha obligat a fer canvis d'última hora i la reunió de la comissió negociadora dels socialistes es farà demà. Tot i així, el PSOE mantenen el propòsit d'intensificar les converses amb la resta de partits aquesta setmana i avançar en la concreció de les propostes. El Partit Popular miren de posar nerviosos els socialistes, diuen que ja fa 13 dies que Sánchez és candidat i el més calent és a l'Aigüera. De fet, el coordinador general del PP, Elías Bendodo, assenyala la presidenta del Congrés, Francina Armengol, perquè encara no ha fixat una data pel debat de Sánchez.
La presidenta del Congreso, ¿a quién le está dando tiempo a Sánchez para que negocie con Bildu, con Junts, la amnistía y todas estas cuestiones que a todos nos tienen alarmado?
Un Partit Popular que no sembla disposat a deixar anar la presa i continua mostrant la fotografia de Sánchez saludant la diputada de Bildu, Merche Ipurua. Una imatge que des de Gènova estan disposats a exprema i que defineixen com la fotografia de la vergonya.
Tres quarts tocats de nou del matí. Clar, hem de parlar avui, avui plou. Això és una obvietat a molts punts de Catalunya i això significa lentitud en els moviments, sigui quin sigui. Per exemple, a través de Rodalies, a aquesta hora hi ha retards de fins a mitja hora a la R2 Nord. Els trens circulen per via única per una incidència al sistema d'electrificació i també a la R2 Sud se circula per una via entre Vilanova i Castelldefels per un problema amb l'alimentació elèctrica. I tot això, la pluja i aquests problemes coincideixen amb el que ha de ser la prova de foc pels usuaris de la R3 de Rodalies. És el primer dia 100% feiner amb la línia de trens tallada entre Mollet i Figaró. Per tant, avui serà la primera vegada que els serveis alternatius que ofereix Renfe i Adif han d'assumir tot el volum de gent que utilitza aquesta línia un dia de cada dia. I quin dia han escollit perquè això s'estreni. Hi ha autobusos que faran el tram tallat amb parades a totes les estacions i d'altres aniran directes a Barcelona des de Centelles i La Garriga. Aviam com funciona aquest primer dia feiner. Amb talls a la R3 anem cap a Parets del Vallès, que és una de les estacions més afectades. Allà hi tenim Josep Ferrer. Josep, som-hi.
Doncs, Jordi, la pluja, com deies, es nota i molt, per una banda, perquè la gent es mulla, no tenen lloc per protegir-se, i per altra, doncs, perquè això està afectant en el trànsit. Tot i haver-se llevat més d'hora del que és habitual, molts arribaran tard a la feina i a casa. Malgrat les previsions de Renfe, posar més o menys autobusos, hi ha una cosa difícil de controlar, que és el trànsit. I a aquesta hora, i en aquesta zona on estem, s'està notant, ja que des de les 7 del matí passen molt pocs autobusos, tant direcció Mollet com direcció Centelles. Això fa que s'acumuli força gent a la parada i, malgrat que alguns s'ho prenen en resignació, altres es queixen de tots els inconvenients que això els comporta. Les dues informadores de Renfe no saben què dir davant les queixes dels usuaris.
Clar. És que, a més, ha sigut un pèssim dia escollit per aquests problemes de per aquest canvi de la línia R3, però és que, esclar, amb aquesta pluja, avui és un dia de complicacions en la mobilitat, també, per carretera. Anem al trànsit perquè hem d'actualitzar la situació a hores d'ara.
Estacions de servei Repsol. Troba-ho tot, fins i tot allò que busques. Repsol t'ofereix els esports.
Bueno, els esports no, anem al RAC, és que anem al RAC, perdó, que ens hem equivocat, eh? No passa res. No passa res. Tots els problemes fossin aquests. Anem al RAC a comptar cotxes amb l'Àlex Huguet. Bon dia, com està la situació, Àlex?
Molt bon dia, doncs la situació continua sent molt complicada a la xarxa bàsica metropolitana, tot i que sembla que a poc s'anirà normalitzant la cosa a la ronda de dalt arran de l'accident de primera hora, lamentablement tractant-se d'un accident mortal. Tot i que la via ja està reoberta, encara hi ha molt col·lapse al voltant del nus de la Trinitat, tant a la B20 en sentit sud, la B10 en els dos sentits entre els dos nusos, del Besòs i de la Trinitat, i encara a la C58 i la C33 amb més de 6 quilòmetres de congestió a cada via en sentit sud i molta lentitud. Repassem també altres incidències, perquè a l'AP7 també hi ha molt d'embús avui per un accident a Mollet del Vallès, ara ja normalitzat, però les cues arriben encara a 13 quilòmetres des de la Roca en sentit Tarragona. A l'A2 en sentit Lleida hi ha hagut l'avaria d'un vehicle entre Martorell i Castellbisbal amb 5 quilòmetres de cues. La C25 registra una altra avaria d'un vehicle a Arbúcies en sentit est, i des d'aquesta matinada només hi ha un carril obert a l'AP7 a Mont-roig del Camp en sentit nord per un altre accident. Per tant, aquest és el panorama i de moment és tot des del RAC. Molt bon dia.
Sant Boi, una ciutat que impulsa una mobilitat més neta i sostenible. Veniu i descobriu CityMob Sant Boi. 40 marques i més de 1.000 professionals de l'automoció per ajudar-vos en la transició cap a un nou model de mobilitat. En només 3 quilòmetres al llarg de la C245, a 10 minuts del centre de Barcelona. Fem un pas endavant. Sant Boi Motor ara és CityMob Sant Boi.
Avui comença la campanya de vacunació simultània contra la Covid i la grip pels col·lectius de risc, com les persones de més de 60 anys, les dones embarassades o els malalts crònics. La doble vacunació també recomana el personal essencial o els cuidadors o que convisquin amb persones del risc. Salut també recomana la vacunació, però únicament contra la grip i no contra el Covid, als infants des de 6 mesos fins a 5 anys i a les persones que fumen. També els docents i els que treballin en granges o que estiguin en contacte amb fauna salvatge. Tots ells poden demanar cita i hora a través de l'aplicació La Meva Salut o a citasalut.cat o als centres d'atenció primària. Per cert, encara en salut, el Col·legi de Metges de Barcelona ha denunciat una suposada metgessa que assegura que pot curar el càncer amb imants. El diari ABC explica avui que la dona passava consulta en un hospital de l'Institut de Salut Holística i desaconsellava les quimioteràpies. Com a alternativa, proposava un tractament anomenat biomagnetisme, una pseudoteràpia sense cap mena de fonament científic. Un dels pacients va enregistrar la sessió i ho va fer públic en un programa de televisió espanyola. I a Galícia, l'any que ve, els menors ja no podran comprar begudes energètiques. Serà la primera comunitat que els ho prohibirà. L'assumpte al·lega riscos per la salut que comporten la cafeïna o la taurina, ingredients clau d'aquestes begudes que poden posar en perill el sistema cardiovascular i cerebral dels adolescents. De fet, La Vanguardia explica avui que els joves són els que més begudes energètiques beuen. Una enquesta feta a estudiants entre 14 i 19 anys va revelar que la meitat n'havien ingerit els últims 30 dies i que un 16% les havien barrejat amb alcohol. 9 minuts i les 9. Daniel Noboa serà el nou president de l'Equador després de guanyar ahir la segona volta electoral contra Luisa González. Noboa, que és el líder de la coalició de dretes, s'ha endut el 52% dels vots, mentre que Luisa González, candidat de les esquerres, que va designar l'expresident Rafael Correa, no ha obtingut el 48%. Tot plegat per marcat per unes eleccions amb la inseguretat al país i, recordeu, l'assassinat de fa 2 mesos d'un dels candidats a la presidència. Enviat especial de RAC1 a Quito, a l'Equador, Pau Ramírez.
Amb només 35 anys, l'empresari Daniel Noboa serà el president més jove de la història de l'Equador. Fill del multimilionari Álvaro Noboa, que es va presentar 5 eleccions sense èxit, el nou president ha fet valer el vot de rebuig al correísme, la corrent d'esquerres liderada per l'expresident Rafael Correa, que viu exiliat a Bèlgica i que s'enfronta a una condemna de 8 anys de presó per corrupció si torna al seu país. En el seu primer discurs, després de conèixer els resultats, Noboa ha promès madura contra la violència i la corrupció.
Mañana empezamos a trabajar para reconstruir un país que ha sido gravemente golpeado por la violencia, por la corrupción y por el odio. Desde mañana empieza a trabajar la esperanza, desde mañana empieza a trabajar Daniel Noboa, su nuevo presidente de la República. Muchas gracias.
Noboa tindrà un mandat curt de només 19 mesos, que és el temps que li quedava al destituït Guillermo Lasso a la presidència. Els seus principals reptes seran millorar la situació econòmica del país i, sobretot, enfrontar l'onada de violència que pateix l'Equador a mans del narcotràfic i que va quedar palesa amb l'assassinat del candidat Fernando Villavicencio. Noboa va votar ahir vestint una armilla antibales.
I a Polònia hi ha molta incertesa, a falta de conèixer les dades definitives de les eleccions generals d'ahir. Les primeres dades de l'escrutini donen un avantatge molt més ampli a l'extrema dreta del que apuntaven els sondejos a peu d'urna. Si es confirmessin els resultats, el partit ultraconservador mantindria el poder que ja ostenta des de fa 8 anys. Les enquestes donaven la victòria a l'extrema dreta però no prou àmplia, i per això indicaven que la formació liberal, amb Donald Tusk al capdavant, podria aconseguir sumar i desbancar els ultraconservadors. Els resultats definitius no els tindrem com a molt d'hora fins aquesta nit. 7 minuts i les 9. Els amics de l'Albert Sort, que és el subdirector del Món RAC1, parlen sovint de la candèmia. Candèmia. Una manera sarcàstica de referir-se a la creixent població de gossos que hi ha a Catalunya. Doncs bé, les dades donen la raó als amics d'en Sort. Catalunya ja té més gossos que criatures. Crònica Global explica que a Catalunya hi viuen més d'1,2 milió 200 mil gossos per davant del 1 milió 100.000 menors de 14 anys. Tot i això, Catalunya està per sota de la mitjana espanyola. Els Mossos d'Esquadra han detingut a Reus un home acusat de matar ganivetades un altre home i després d'intentar cremar el seu cos per fer desaparèixer les proves. Els agents investiguen el cas i el possible mòbil del crim. Víctima i agressor de 70 anys es coneixien i havien discutit. Esteve Giral.
Una trucada va alertar els Mossos ahir al migdia de la presència del cos d'un home mort amb signes de violència a l'interior d'una casa de Reus. Els agents van trobar el cos mig cremat a la zona del barbacoa del jardí, encara fumejant. En paral·lel, els Mossos van trobar el presumpte autor del crim en un bar del centre de Reus. No va oposar cap resistència i va quedar detingut, adormit, de fet, a comissaria, i avui passarà a mans del jutge. La principal hipòtesi, el detingut de 70 anys i nacionalitat espanyola, i la víctima de la mateixa edat, es van discutir i la baralla va acabar amb un dels dos homes mort a ganivet. Hores després, per mirar d'ocultar l'assassinat, el presumpte homicida va calar foc al cos aprofitar la barbacoa de la casa al mateix jardí. Els dos homes es coneixien, pel que sembla, i darrerament havien mantingut fortes discussions.
I atenció, perquè Letícia Sabater denuncia que ha estat víctima d'una agressió sexual durant un concert a Blanes. Dijous a la nit, mentre s'hi celebrava el Blanes Urban Fest. La cantant explica que normalment en un punt de l'espectacle anima algú del públic perquè puixi a ballar amb ella una estona i li fa un petó a la boca. Però en aquest cas l'home es va sobrepassar. La Letícia Sabater li fa un petó a la boca, però com deia, en forma part de l'espectacle. Però després l'home, que va sense samarreta, insisteix perquè li faci més. Ella l'intenta apartar, però ell l'agafa pel cap i força dos petons més sense consentiment. Finalment, la cantant acaba fent-li un cop a la cara per desfer-se en tot plegat mentre els assistents al concert fan crits reprovant l'actitud de l'agressor. Després de tot plegat, Letícia Sabater ha explicat que es troba bé, però que diu que encara està afectada. No ho gira la situació de Gaza. Si fa una estona us explicaven que Egipte, Israel i els Estats Units havien acordat un alto el foc de 5 hores avui al sud de la franja, ara el govern d'Israel ho nega. L'oficina de Benjamin Netanyahu ha emès un comunicat negant que hagi pactat aturar els atacs al sud de Gaza i reobrir el pas de Rafah, que permetria la sortida de civils des de la franja de Gaza cap a Egipte i que també facilitaria l'entrada d'ajuda humanitària. Per tant, notícia d'última hora, l'alto el foc que havia de començar avui al sud de la franja de Gaza és paper mullat perquè Israel el nega. I d'aquí un minut, res, eh? Un minut, els esports i també l'èxit de la cursa de RAC1 d'ahir a Salou.
Els ciberatacs a empreses no han parat de créixer durant els últims anys amb amenaces cada cop més sofisticades que perjudiquen greument els negocis. Tens el control absolut del que es connecta a la xarxa de la teva empresa? Et convidem a una jornada tecnològica a Barcelona en la qual el Departament de Ciberseguretat de Serenet, juntament amb els especialistes d'Aruba, et faran saber les mesures més efectives per protegir la teva empresa davant aquests perills que van en augment a internet. L'esdeveniment serà el 8 de novembre a l'Hotel Gallery de Barcelona. No t'ho perdis. Apunta't a aquesta jornada i descobriràs com gestionar millor la ciberseguretat de la teva empresa. Entra a serenet.es i reserva ja la teva plaça.
Serenet, l'ajuda útil i propera a la teva empresa.
Tres minuts i les nou. El Saló Nàutic de Barcelona tanca portes amb un gran èxit de públic i de vendes. De dijous a diumenge hi han passat unes 50.000 persones. Els responsables d'aquest saló destaquen l'interès per les embarcacions híbrides i elèctriques i esperen que la Copa de l'Amèrica doni un impuls important al sector nàutic. El president del Saló, Luis Conde, assegura que aquesta edició ha superat les expectatives i confia que el fet de coincidir amb la competició de vela l'any que ve sigui encara una oportunitat per créixer més. De fet, en declaracions a RAC1, explica que el Saló Nàutic de l'any vinent serà molt diferent per adaptar-se a la Copa de l'Amèrica.
Amb les mateixes dades, crec que és impossible, no es podrà fer les mateixes dades, que se faci en un altre moment bueno, és el que estem pensant, no? Alguna cosa important farem al Saló Nàutic, com Saló Nàutic alguna cosa farà en les mateixes dades que el, que el, que la Copa Amèrica.
Tot i això, els organitzadors descarten moure la cita a un altre port de la geografia catalana, ja que consideren Barcelona una ciutat clau per la nàutica. El que dèiem, èxit sense precedents a la vuitena cursa de RAC1, que ahir va fer el rècord de participació a Salou amb 2.274 participants. Mai una prova atlètica havia plegat tants corredors en aquesta ciutat tarragonina, i ahir la cursa de RAC1 va trencar tots els registres en una festa d'esport i de ràdio que va començar a 9:45 del matí en punt pels carrers de Salou.
Alcalde Granados i el Xavi Pérez, arrencat ja la cursa de RAC1 a Salou. Ha sortit
el guanyador en categoria masculina va ser Josep Díaz amb un temps de 15 minuts i 42 segons, mentre que la guanyadora en categoria femenina va ser Elisa Melili en 17 minuts 55 segons. Aquest era el moment en què Díaz, atleta de l'Espanyol, travessava la línia de meta.
Díaz arribant ara mateix, petó a l'escut de l'Espanyol, guanyador Pepe Díaz, 15 minuts i 43 segons.
Valoraven la seva participació a la vuitena edició de la